Bon dia. Aquest matí s'ha celebrat una reunió a la Fiscalia Superior de Catalunya en la que hi han participat les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Bon dia a tothom. És la veu de Quim Forn, a qui avui dediquem aquest divan a Catalunya Ràdio. L'exconseller d'Interior està empresonat ara a Lledoners i abans a Estremera, des del novembre de l'any 2017, per la seva actuació política arran del referèndum del dia 1 d'octubre. Escoltarem les cançons de la seva vida que ell mateix ha triat i el coneixerem més en conversa amb els seus amics.
Un dels persones més importants de la meva vida que ha sigut en Quim Forn.
Xavier Trias, l'exalcalde de Barcelona.
I després una persona molt senzilla, molt estructurada, molt ordenada.
Albert Hortes, que ara és al sector privat, però que va ser director d'alcaldia de l'Ajuntament i abans eren plegats a l'oposició.
La coherència del seu itinerari vital, no? Si en Quim Forn...
Jaume Ciurana, del partit de l'Ajuntament i de tants anys.
El Quim té unes conviccions que li venen de família molt fortes en quant al que és amistat, el que és noblesa.
Javier Barbosa, economista amic de Joaquim Forn de quan eren canalla, malgrat que tots dos són políticament de signe ben diferent. Parlem amb quatre amics i amb la seva dona, Laura Masvidal, 25 anys de casats.
Home, jo m'he tornat a enamorar.
Aquesta és molt bona, de debò,
sí.
Laura.
Home, i tant.
Ara que Quim Forn ha publicat al dietari Escrits de presó, Enciclopèdia Catalana.
El divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
Joaquim Forn i Chiarello, fill de pare català i mare equatoriana, va néixer a Barcelona el 1964. Va estudiar al Liceu Francès primer i després es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona. De jove, estiuejava a Canyamàs, on va conèixer amics com en Javi Barbosa. Des de quan es coneixen?
Pues jo diria que des dels 14 anys.
Ui, molts anys.
Sí, sí. Tota la vida, tota una vida.
Content, eh?
Molt content.
D'on es coneixen? Colors. Què van fer? Què feien de jovenets?
Gamberrades, com tots els joves.
Ah, això aquesta no la sabíem. Quines?
Sí, sí, sí. Bueno, les típiques que es fan, no? Pues anàvem amb moto pels puestos que no es podia anar i alguna vegada la policia ens havia perseguit. Mm-hmm. Ell primer tenia una tirón i després una serpa. Després l'època del Quim, perquè el Quim des de molt joveneta sempre ha tingut la convicció política molt seva, doncs anava a fer pintades, les típiques que es feien, de fora els fascisme i fascistes, aquestes coses.
Ah, això feien plegats?
Sí, sí, jo l'acompanyava.
Ah, però vostè, indepe, no ho és?
No ho he sigut jo ni la meva família mai, però igualment sempre hem sigut molt amics i, bueno, aquestes coses llavors eren gamberrades.
Era en el moment de la dictadura, això, eh?
Després, justament després de la dictadura. Sí, perquè el Franco es va morir als 75,
no?
I el Quim i jo, que ens portem 3 mesos de diferència, doncs tindríem uns 10 anys, una cosa d'aquestes. I jo li parlo dels 14 a 15 anys, que ja ho fèiem i anàvem amb la moto, la serpa seva, i jo llavors tenia una ossa, i anàvem per allà i per la nit ficàvem alguna pinta que una altra i després, bueno, jugàvem a tennis també.
Oh, el tennis sembla que ara a la presó amb l'Oriol Junqueras els hi va molt bé,
El que passa és que no sé si per l'esquena amb ell li anirà bé o no, perquè el van operar d'una hèrnia i sempre, des de petit, sempre li feia mal l'esquena. Però va bé que faci esport, eh? Que faci molt d'esport va bé i jo amb ell havia jugat de jovenet, feien allà a Canyamàs, on ell estiuejava, i jo... justament a una organització que es diu Can Valls al costat.
Sí.
Sempre fèiem allà un campionat d'estiuejants i jugàvem ell i jo de parella.
I què tal, guanyaven?
No. Ens guanyàvem, però ens ho passàvem força bé.
I què és això que venia amb pinyons?
Ah! Bueno, quan teníem uns 16 anys, jo tenia llavors una lobito i ell tenia la serpa, i llavors resulta que vam veure que allà a la meva organització, que en 25 cases, els jardiners feien calés, com després ha passat i que s'ha anat mirant, a l'hivern, que agafaven les pinyes i les venien a fàbriques per treure el pinyó, perquè el pinyó a Catalunya era un producte molt, molt car.
Sí.
I van veure que els jardins de la meva organització, com que estaven regats tot el dia i les pinyes queien sobre gespa, era molt fàcil recollir-les i que podien fer 4 calés. I llavors, doncs, es van passar uns 2 o 3 anys que passàvem una setmana a casa dels meus pares, tancats, i ens aixecaven cada dia a les 7 del matí, fins que era de nit, ens pujàvem als arbres.
Ah, pujaven als arbres.
Sí, clar, per treure les pinyes hi ha que pujar als arbres, i amb una canya li vas agafant i li vas donant a la pinya amb un ganxo fins que cau.
O sigui que vostè ha pujat als arbres i en Quim Forn també.
També, també. Jo em vaig caure estant amb el Quim Forn i sort que era llespa i no em vaig fer gaire mal, però d'unidor.
I l'amistat s'ha mantingut amb els anys, i malgrat aquesta diferència política, eh?
Sempre, sempre. El Quim i jo, des dels 14 anys... que ens vam conèixer, ell tenia les seves convicions polítiques i jo les meves, i hem mantingut l'amistat sempre. A la primera boda meva ell va ser testigo, a la segona boda vaig aconseguir que em casés, perquè em vaig casar a Navarra, en un poble que es diu Sant Adrià, sí. Em va fer molta il·lusió.
I ell què va fer en la segona boda? Doncs
pues vam aconseguir que, com que ja era concejal o regidor, em penso, sí, estava a l'Ajuntament i podia
era
casar,
doncs sí.
Pues vam parlar amb l'Ajuntament de Sant Adrià, de Navarra,
sí.
Perquè ell ofertés allà oficiar tota la cerimònia.
I ho va fer, oi?
Sí, sí, ho va fer, i va vindre amb tota la seva família, amb la Laura, la Beta i l'Anna.
L'ha anat a veure, el va anar a veure a Estremera.
Sí, sí, vaig anar a veure a l'Estremera, amb la seva germana Mònica i un amic de Canyamàs Comú, el Joan Xalabarder.
Uh-huh.
Ell em va rebre amb un... Home, senyorito, què n'hi ha? Perquè a mi em deia senyorito perquè era d'una urbanització que, segons ell, deia que era una mica de pijos.
Jo crec que té raó.
Sí. I jo a ell li deia... I ell s'autodeia soldat català.
Soldat català,
sí,
es deia.
Sí, sempre s'ha dit soldat català, sempre. I amb 54 anys també m'ho diu. Jo sóc un soldat català.
També volia actualitzar
amb en Quim, tot i que els nostres pares després vam descobrir que havien estat tots dos vinculats al món de l'escoltisme i per tant es coneixien.
Jaume Siurana.
Amb en Quim ens vam conèixer primer de dret, quan ell hauria de tenir 18 i jo 17, perquè ens portem uns mesos, i ens vam conèixer en el grup de català, que es deia aleshores, hi havia un grup que feia les classes en català.
Que era extraordinari.
Que era extraordinari.
Sí.
I ens vam conèixer, doncs això, primer de dret, i després... diguem-ne, a través de l'associacionisme estudiantil de la FENEC, etc. Però sí, sí, situo la data de coneixença, això, l'any 82, deuria ser, setembre del 82.
Què tal a la muntanya, en Quim Forn? Què, camina,
bé,
no camina?
Sí, sí, camina, sí? Camina. Sobretot caminava, eh? Però camina, camina. Hem fet també multitud d'excursions, perquè després, diguem-ne, al voltant de l'any, això, dels anys següents al 82... doncs vam tornar a coincidir amb un esplai,
sí?
Que tots dos vam ser monitors.
Esplai, es deia Turons?
L'esplai Turons.
Molt bé.
L'esplai Turons. I vam coincidir a l'equip de monitors amb altra gent.
Però teníeu 17-18 anys?
Sí, 17-18 anys.
I la canalla?
Probablement, la canalla, doncs hi havia quatre grups, recordo que... hi havia quatre grups en funció de l'edat, que eren el Cadí, el Pedraforca, el Puigmal i el Canigó.
Sí.
I, per tant, en funció de l'edat, doncs, hauríem ser els primers anys, hauríem ser monitors dels més petits i, a mesura que ens vam fer més grans, doncs, dels més grans, no?
I van fer gestes importants.
Vam anar a pujar al Mont Blanc, hauria ser el 89, 89, crec que deuria ser el 89, i vam arribar fins a uns 4.600 metres, el Puigmal té 4.807,
Uh-huh.
Però vam haver de recular, no? Quan vam anar al Mont Blanc, el Quim Forn i jo anàvem lògicament encordats, no? I deia, ostres, quan t'has confiat mútuament la vida, no? Perquè anar encordat quan fas una muntanya és, en certa manera, et confies mútuament la vida, no? Dius, escolta'm, si caic tu m'aguantes, si tu caus t'aguanto
jo,
no?
Sí.
Ostres, és com un cordó umbilical que, bueno, que després diguem-ne, pots agafar camins diferents a la vida, etc, però sempre, sempre, sempre et queda aquesta vinculació intangible moltes vegades, o que es costa d'explicar, costa de verbalitzar, però que saps que hi és. No?
Objector de consciència.
Sí. En Quim, en un moment que no era fàcil, es va fer objector de consciència, perquè en Quim, jo sempre ho explico, és a dir, una de les coses que m'indigna més de tot el procés que està visquent el Quim i de les mentides que des dels carcellers i des de la banda del 155 s'està dient sobre el Quim, és que és una persona violenta. Qualsevol persona que conegui el Quim Forn sap que l'últim, el darrer que se li pot atribuir són comportaments violents. No? Ell, em sembla que aquí al llibre, precisament a la contraportada, es recull un paràgraf en què diu potser perquè tothom em diu que sóc un bon tio i m'ho he cregut. No? El Quim és un bon tio. I això, i el tema de l'objecció de consciència no era una posició, diguem-ne, d'escaqueig, sinó que va ser una posició profundament reflexionada, pensada. En Quim és un home, diguem-ne, de conviccions cristianes, catòliques, com siguéssim, i això també forma part dels valors que ell defensa, el rebuig a la violència. I, per tant, no hi ha mentida més grossa que poder-li atribuir en el Quim Forn algun tipus de connivència amb la violència.
El Joaquim no és allò de dir, escolta, pues una persona complicada...
Albert Hortas.
Tampoc no es feia o no es volia fer notar gaire al món de la política, que escolta, que la gent, pues, als polítics els agrada sortir molt als mitjans. Ell gestionava molt bé la relació amb els periodistes, no volia sortir si no calia sortir, i alguna vegada l'havies d'empènyer i dir, escolta, Joaquim, això ho has de liderar tu, ho has de portar tu. Bueno, escolta, si m'ho diuen ho faré, si no cal, no m'interessa, no? Vull dir, doncs tenia aquest punt molt, molt de retingut en el sentit de, bueno, de serenitat i de fer les coses quan tocaven, no? Jo la segona vegada que el vaig anar a veure ja va ser quan ell tenia molt assumit, després d'aquestes diverses vegades que el jutge... doncs li ha denegat la llibertat, que tenia bastant assumit que es quedaria, no? I jo li vaig fer una pregunta, dic, Joaquim, i ara vist en perspectiva, 5 mesos després, tu ara hauries tornat de Brussel·les, aquell viatge que vas fer, tu ara el faries o potser estaries allà? I diu, escolta, jo respecto les decisions de tothom, cadascú té un problema personal o una causa personal a darrere del per què ha fet una cosa o ha fet l'altra, s'ha exiliat o ha entrat a presó, però jo ara el que vull fer, Albert, ara que estic adaptat aquí amb aquesta situació, és si toca sentència, complir-la, acatar-la, perquè l'endemà, quan surti, vull ser lliure en el meu país i viure en el meu país.
El protagonista del divan d'avui a Catalunya Ràdio és Quim Forn.
Un dia em va dir, escolta, n'heu conegut un que ja ha marxat, diu, i escolta, vaig fer una relació una mica pues, personal i tal, i em feia molta gràcia.
El Celes era?
Hi havia el Celes.
El Quintela?
Un argentino.
Sí.
Un argentino que diu, che, Joaquim, oye, qué gran golpe aquel que hice en el Paseo de Gracia.
Aquell que passava... A la joieria Bagués! A la joieria Bagués!
Diu Joaquim, aquell feu un gran golpe. I el Joaquim m'ho explicava rient, però diu, Albert, estava al·lucinant, perquè dic, em sembla que m'agafa amb la meva etapa, no sé si ja tiren d'alcalde, la ciutat, i dic, escolta, i aquest senyor tal, i ho explicava, clar, dic, escolta, que per ell havia estat un repte.
Clar, no, havia que estat està un pensant repte. Tot el sant dia els clar, altres atracaments que pot clar, fer endavant.
Bueno, doncs, escolta, les amistats, les persones amb qui conviu, pues el Joaquim. No?
Interessant que el Barça també a la presó sigui un motiu
bueno,
d'alegria.
Bueno, és que el Quim sempre ha sigut supercoler.
Bueno, i que el Bartomeu li envia les samarretes i les reparteix a la presó. I que em sembla que les van entrant de mica en mica perquè un paquet gros no l'hauria pogut acabar repartint,
Joaquim,
no?
Joaquim és un culer total.
Home.
És un culer total que l'únic moment que per ell la política s'aturava
sí.
Era quan jugava al Barça.
Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba, a prop de l'àrea contrària, com a extrema esquerra, assisteix per Iniesta i torna la pilota. Alba no pot centrar, però de tot l'ocí, remata Messi! Gol! I Messi!
Aquí, 21 d'abril. Avui és la final del Barça-Sevilla de la Copa del Rei. A l'hora d'esmorzar ja han començat a aparèixer les samarretes del Barça. Aquestes que deia, eh? Semblen un exèrcit de col·legi. És que ho trobo sensacional, això d'estrenar. Fan petxoca.
És un esclat blaugrana, marcant Messi al segon del Barça, al minut 31 de la primera part del partit. Sevilla 0, Barça 2.
Els dissabtes a la 1 a Catalunya Ràdio, El Divan, amb Sílvia Còpulo.
I va ser ell, amb el president, el que...
Xavier Trias.
Hem pensat que tu series un bon alcalde per a la ciutat de Barcelona.
O sigui que va ser culpa d'en Joaquim Forn.
Sí, jo dic que sense en Joaquim Forn jo no hagués sigut alcalde. Sense en Joaquim no hagués sigut alcalde. I sense en Joaquim hagués sigut impossible fer d'alcalde com he fet. I sense en Joaquim jo ara ja m'hauria retirat.
Per què?
Perquè a la vida hi ha un moment que t'has de retirar, però jo vaig dir, escolta'm, continuo perquè crec que és important pues acabar fent un nucli fort a la ciutat de Barcelona, aguantant pues, la situació difícil que vivim. Jo sempre dic que s'ha de saber estar a les verdes i a les madures, i això m'ho va ensenyar en Joaquim, i jo he viscut en Joaquim pues, guanyant les eleccions, siguem primer tinent d'alcalde, he vist en Joaquim continuant en el grup municipal i aguantant. Jo vaig dir, mentre tu aguantis, jo aguantaré. I he vist en Joaquim venir-me a veure i dir-me, Xavier, m'ofereixen entrar en el govern de la Generalitat,
sí,
que jo crec que és la il·lusió de la seva vida, i recordo que vam parlar dels perills que tenia això.
Uh-huh. I aquest estava inclòs, el de la presó?
Sí, jo crec que estava convençut de que podia tenir problemes. No estava inclòs el que estem vivint, que és entrar a la presó i estar-hi un any sense estar jutjat. Això, jo crec que qualsevol persona intel·ligent no se li ocut això, uh-huh, perquè això, amb perdó, és la barbaritat més grossa que he vist a la vida. Però sí que tu assumeixes un risc que no em creia que fossin aquests. Però un risc, sí.
Uh-huh. En Quim Forn va pensar també de ser alcalde?
Bueno, ell no ho pensava, era jo que pensava. Jo li insistia molt i a mi em renyaven perquè jo sempre he dit que el millor candidat que tenia el PDeCAT, abans Convergència, però ara el PDeCAT, uh-huh, es diu Joaquim Forn.
En els seus escrits de presó, Joaquim Forn ens explica de quina manera va rumiant fins a prendre la decisió de no presentar-se a les primàries.
No s'ha presentat a les primàries, però jo continuo dient-li que és el millor candidat que podem tenir a la vida. El que passa és que el poden inhabilitar i tot de coses, però jo sempre li dic, Joaquim, generem-nos il·lusió, encara que tu estiguis tancat, ens hem de generar il·lusions i no hem de deixar de pensar en tu. És a dir, és veritat que jo ara faig una aposta molt forta dintre del partit per la Neus Munté, però jo a la Neus Munté li dic, escolta, sempre hem de tenir la bona porta oberta en Joaquim.
És a dir, si en Joaquim Forn no estigués inhabilitat i estigués en llibertat el maig de l'any que ve, l'empenyaria?
No està inhabilitat i el senyor Joaquim Forn, ell sap i ha de ser conscient que és el millor candidat que hi pot haver en aquesta ciutat. Amb en Quim Forn vaig al fi del món, a lo que vulgui.
En Joaquim Forn, abans que parlàvem de la possibilitat que es mantingui a la política o que la deixi, entre línies en aquests escrits de presó hi veus un polític, una bèstia política.
És una bèstia política.
Clar, dius, i a més que hi ha moments que s'emociona.
Però és una bèstia política, però serviria per qualsevol cosa. Qualsevol projecte important que tingui component humà i que tingui, pues, això aquí en form, jo li encargaria qualsevol projecte. Ja ho sap ell.
La Guàrdia Urbana l'estima, eh?
L'estima.
Per què l'estimen?
Perquè té un do que no té tota la gent.
Quin és?
És el fer-se estimar i el comprendre la gent i no ser autoritari. Fer obeir a la gent sense ser autoritari. Això no és fàcil. Això, hi ha gent que té aquest do, hi ha gent que no el té aquest do. El senyor Joaquim Forn és amic de tots els regidors.
De tots els grups polítics.
Té bona relació amb tothom. És una persona que és amic de tot sense baixar-se de les seves conviccions, a més, eh? Perquè Joaquim Forn no s'ha baixat mai de les seves conviccions, eh? Però, en canvi, és una persona que genera i destila confiança i humanitat. O sigui, és un senyor que es fa amic dels funcionaris de la presó i dels presos.
Això,
o sigui,
ho hem vist?
Tu, quan arribes a la presó i demanes pel senyor Forn, tothom et parla bé d'en Forn. Un dia vaig a Extremera a veure'l. Vaig a veure'l, tot allò que sempre és difícil entrar, tal, me'l trobo, escolta'm, amb el vidre, uh-huh, i em diu, Xavier, estic aquí a la presó, però jo sóc un privilegiat. Un privilegiat? Pot ser un privilegiat estar a la presó? I em diu, sí, perquè fixa't, no? Em veniu a veure quantitat de gent. Rebo unes 50 cartes diàries. I jo convisc amb tota gent que en molts casos no els ve a veure ningú. No reben ni una carta. I, escolta'm, en alguns casos els hi ha de deixar diners perquè puguin comprar les coses mínimes necessàries. I això vol dir que jo sóc un privilegiat. Això és una mentalitat que no n'hi ha.
Senyor Trias, moltes gràcies.
A vosaltres.
El divan amb Sílvia Còpulo. Desè aniversari.
Avui fem el divan de Quim Forn, que era justament ara fa un any conseller d'Interior. I ara arriba la Laura Masvidal, la seva dona. Laura, com estem?
Estem. No sé gaire què contestar. Estem. Una mica aclaparats, hi ha dies que ens llevem millor i dies que ens llevem pitjor, però anem fent.
I en Quim?
Jo, Quim està... Jo diria que bé.
Que bé?
Sí, bé, sí. Tancat a la presó, moltes ganes de sortir-ne, però bé.
Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune.
Aquesta cançó, Ma Liberté, cantada per en Jorge Mostaquins, la tria d'en Quim Forn.
Sí, i ara sentir-la m'emociona una mica. És una cançó que hem escoltat moltes vegades.
Ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
Però no n'ha perdut ni un d'amic. Cap.
No, però era una cançó que escoltava molt, sobretot a les primeres èpoques. Sí. I ell va estudiar al Liceu francès, el francès el parla perfecte, però jo no en sabia absolutament gens. I sempre li deia, home, tradueix-me-les, no?, o recita-me-les. I sempre resistia molt, perquè tot el romanticisme l'ha apartat sempre
jo
i l'ha deixat de banda.
Llegint el llibre, això està canviant,
ha canviat, ha canviat,
Ah, veus?
Sí. Sí, sí.
I feia les lletres en català, llavors?
No,
no,
no, se'm traia de sobre, mai.
Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure en soledat i a saber-me entendre.
Mira la Marina Rossell.
Que nos suivions ensemble.
I com us vau conèixer?
Ens vam conèixer amb batalles, ja, diguem-ne. Jo diria a la facultat, quan ell estava, es va presentar de president del sindicat d'estudiants a la FANEC,
sí,
en aquell moment reestablerta o reorganitzada,
uh-huh.
I doncs, com jo també era activista de coses de país i de llengua, doncs de seguida em van venir a buscar i allà el vaig conèixer.
I què li va trobar en Quim Forn? La Laura Masvidal.
Home, era un tio diferent. Era un tio diferent.
Sí? Sí, què tenia? A veure,
sí.
Què tenia?
A veure, jo aquella època, la veritat és que els nanos, doncs, se m'acostaven, però
sí,
ell era
sí.
Una persona que no s'acostava.
Perquè
tenia altres interessos i doncs, bueno, les nenes semblava que no li interessessin gaire. Era
que
més, tenia un interès. Sí, sí,
la política
sí.
Ja?
Bueno, l'activisme i les causes així més... Sí, amb més sentit de servei i tot això, i semblava que,
o sigui, que
passar-s'ho bé no era el tema, no? Si
yeah.
El convidaves a una festa, deia no, jo festes no.
Sí.
I llavors li vaig anar trobant el coquet o interessant, no?
Sí. I llavors a Laura Masvidal s'hi va haver de posar no sé com, com?
Ara home, ja... doncs mira, davant, darrere, al costat, em va costar.
Ah, sí?
Sí, em va costar, sí, sí. De fet, jo sempre li dic que no em va triar, el vaig triar jo amb ell.
Això, això ho acaben confessant a moltes dones i molts homes. És a dir, un dia finalment va dir, sí, la Laura, i es va declarar i tot...
No, va costar tot molt.
Ah, sí, què va fer?
Sí, va costar molt. Sí, la relació era molt difícil, fins que un dia vaig dir, escolta'm, t'interessa això o no t'interessa allò? Va dir, ah, sí. Però tot va costar molt, sí. Inclús casar-nos va costar moltíssim, fins que li vaig dir, data o adéu.
Quant temps duieu de promesos?
Oi, gairebé 5 anys.
5 anys.
Sí.
Però ara...
Mai hagués trobat el moment, jo crec, eh?
No?
No.
Però està molt enamorat, ara.
Sí.
En el llibre que acabem de llegir, Escrits de presó, parla tan bé de la Laura Masvidal i de les seves filles i de la família i del suport, i fins i tot hi ha un punt, no, que diu... Jo sé que potser m'hi estaré temps. La Laura també sap que si m'hi estaré temps.
Jo, la veritat és que no ho valoro, eh? Ell diu que ho sé, jo no ho valoro, això. No, el meu cap no està preparat, encara. No.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina. Per escabrós viarany, vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que em venen damunt, quina vindrà per les mies.
En Roger Mas i cantant Caminant. Per què ens l'ha triat, aquesta cançó?
La veritat és que Roger Mas, ell el va descobrir amb algun acte i va venir ja impressionat en aquell moment. I, a més, casualitat de que em sembla que en Roger Mas ara fa pocs dies també ha estat a Lledoners, i l'últim dia que el vaig veure en el Joaquim va dir és que m'agrada molt. Però, de fet, ja m'ho havia dit. A l'estiu em va demanar, aquest estiu passat, que ell va tenir... No aquest, l'anterior, que era...
2017.
No tenia temps ni de pensar. Em va dir, baixeu-me músiques d'en Roger Mas perquè m'agrada molt. I n'hi vam baixar. I a mi no és un cantant que sigui fàcil... t'hi has de parar a escoltar-lo i té cançons una mica especials i em sorprèn que li agradi, però li agrada molt. Això em sembla que... no sé si és un poema o està inspirat en alguna cosa de Jacint Verdaguer, que també és un dels seus poetes de referència.
Si d'alguna cosa em pot haver servit la presó és per tenir més clar encara que he d'aprofitar al màxim les estones amb la família. Les enyoro molt, la Laura i les meves filles. He fet de la política la meva vida i he dedicat totes les meves forces, ja fos com a militant de base, com a regidor o com a conseller. No me'n penedeixo. Preocupar-me pel bé comú és una part essencial de la meva personalitat. Una altra cosa és que, des que estic empresonat, em persegueix una certa mala consciència per no haver dedicat prou temps a la família. En cap cas he estat un pare absent, de cap manera. La família és essencial per a mi, importantíssima. No concebo la vida sense una família extensa i unida, però sí que és veritat que el frenesí diari de la política, les presses, les urgències, han fet que em perdés moments que hauria d'haver viscut. És ara que me n'adono.
Sí, sí, i sorprèn. Sorprèn molt. Sí, perquè és una de les converses que hem intentat tenir durant la nostra relació.
25 anys.
25 anys, sí. I no ho havia entès mai d'aquesta manera, ni se n'havia adonat. És més, ell sempre em posava l'exemple d'una persona que ha sigut un referent per ell, que va morir, Ramon Juncosa.
Sí.
I sempre...
Que ara el recordo amb les ulleres.
Sí. Sí. I doncs ell també va dir que no s'havia dedicat a la família, però que no se'n penedia gens, i que la família tampoc li havia retret mai, i sempre em posava d'exemple aquest exemple, i em donava la sensació de que aquest paràgraf jo no el llegiria mai de puny i lletra d'ell,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I doncs em sorprèn una mica, sí.
Però favorablement?
Em sap greu que se n'adoni que li sap greu, no? Perquè em pensava que estava molt convençut de que això no calia, i se n'adona de que s'ha perdut coses, però jo també me n'he perdut moltes optant per la família, és a dir, a mi jo he deixat passar molts trens, també conscientment, doncs perquè al final has de triar, no?
S'ha fet com potser més, no sé si més creient o com a mínim ara, més practicant, però en canvi també en el llibre et parla d'un sacerdot i d'un altre, del que és carca i del que no ho és.
Sí, 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 no, fa reflexions que potser perquè la vida que duia abans doncs no li permetia fer aquesta parada i observar bé... si ets coherent amb el que penses, amb el que sents o els valors que inspiren la teva vida, no? Perquè al final el dia a dia t'absorbeix de tal manera que no tens aquest espai. I ara al tenir-lo l'ha volgut aprofitar. Jo veig que ha fet un creixement espectacular. És ell, en essència és ell, però sí que ha crescut, ha reflexionat i ha refermat els valors i ha acabat de donar-li sentit a tot plegat.
Escriu, és ara que em coneixo. Impacta aquesta frase.
Sí, n'hi ha alguna altra, volguem dir, a la presó no pots escapar de tu mateix.
Sí.
I aquesta a mi també m'ha impactat, no? Perquè m'adono que al final el dia a dia és una excusa que ens posem tots per no fer aquesta parada, que a vegades costa molt, no? De treure els fantasmes, de mirar-te cap a dintre i de sentir-te coherent i satisfet amb la teva vida. I ell se n'adona, o sigui, jo el que veig és que és una persona molt intel·ligent i això jo sempre li he reconegut, però a vegades la intel·ligència emocional li he qüestionat i ara me n'adono que sí que la té, no?
Campanades a mots fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres.
I aquestes campanades a morts d'en Lluís Llach?
Uf, sí, sí. El Lluís Llach sempre ha sigut un dels cantants de casa, com de tantes altres, no? De fet, les nenes diuen ens ha costat molt que ens encanti, no? Però ens encanta i ha sigut gràcies a vosaltres. Campanades a mort, ell quan va triar les cançons deia de Lluís Llach, deia diverses, i la petita, la Beta, li va dir campanades a mort. Diu, home, Beta, doncs sí, aquesta, no?
Em
va
sorprendre,
em va sorprendre molt. Primer que una nena de 20 anys li digui aquesta, no? Perquè al final elles han entès què són aquestes campanades a morts i és com una mica... No tornem en aquests moments, però per elles sí que és veritat que això, que aquesta ombra de repressió els fa anar molt enrere i semblava que estaven molt lluny, no? I això ha estat una mica, doncs, retornar-hi. És una peça duríssima, però que el Joaquim l'ha escoltada molt. Me'n recordo que es va fer un reportatge sobre això, que Lluís Llach va anar al País Basc, es va fer un homenatge, no me recordo quants anys feia, i les va obligar totes dues, que tenien coses a fer, a sentar-se i a veure el reportatge. És una cançó de referència per ell.
Amb la Laura hem parlat de l'odi. Jo, a dia d'avui, no sento cap rancúnia envers els responsables que sigui aquí. Sempre m'ha costat sentir odi. Puc tenir un cop de ràbia, però em passa de pressa. Puc tenir un rampell, però com a sentiment sostingut trobo que és difícil. Per a mi és inconcebible. Més aviat, el que a mi encara em sorprèn és la voluntat de fer mal gratuïtament que poden tenir algunes persones. De veritat que poden tenir un sentiment de venjança, d'odi, de voler-me fer pagar alguna cosa? Com que a mi em costa molt tenir aquests sentiments, em sorprèn que altres persones el puguin tenir. Potser és que sóc un ingenu. Si no els mouen aquests sentiments negatius, per què actuen com actuen? Per fer complir la llei? Es poden prendre aquestes decisions fredament sense veure la persona que tens al davant? A mi em costaria, però potser és això el que s'espera i es demana a un jutge? Mereixem els Jordis, l'Oriol i jo aquesta situació? És justa? S'ho mereixen les nostres famílies? No hi hauria d'haver altres sistemes per resoldre aquests conflictes d'una manera menys lesiva i alhora més efectiva? Són preguntes que em faig sovint. M'agradaria molt poder continuar sense sentir odi per ningú, malgrat que la meva estada a la presó s'allargui. Ho desitjo. No hi ha odi.
No. Però jo, a mi em passa molt el mateix, eh? A mi no em neix mai l'odi. No. De fet, nosaltres tenim un xat familiar que des del primer dia de la presó,
sí.
El meu cunyat sempre fa com una espècie de report de la situació, dient, doncs, tantes nits sense tu, i el xat acaba amb el ni oblit ni perdó, que és una cosa que he qüestionat des del primer dia i n'he parlat molt amb el Joaquim.
I ell també qüestiona en el llibre. No hi està d'acord en el ni oblit ni perdó, perquè pot tenir justament gairebé de venjança, no?
Nosaltres n'hem parlat molt, no es pot construir res des de l'odi, però és un sentiment i et neix o no et neix, és una cosa que tampoc no té més explicació que aquesta. Però n'hem parlat molt i em sorprèn el paràgraf Més que res perquè el subscric de dalt a baix, no? I amb el Joaquim doncs és difícil perquè sovint no veiem les coses igual.
A veure, estic en un altre moment, en el dietari, en el 23 de febrer. Què va passar amb l'Enric Millo i la ministra Dolors Montserrat quan
la Laura... Hi ha una cosa graciosa, perquè li he dit mil vegades que l'Alicia Sánchez Camacho no hi era. I ell continua posant en el llibre que hi era. Diu, és veritat que m'ho va... Ai, mira, no ho sé. Li va quedar que, com que hi era, i com que la presó té això, aquest aïllament i aquest processar després a la distància, doncs al final en el llibre acaba sortint això.
És un restaurant. I amb qui us trobeu? Qui hi havia?
Nosaltres vam anar a dinar amb la família aquell dia, i jo estava amb la meva filla, i hi havia la Dolors Montserrat, la ministra, i el senyor Millo dinant amb una taula, i jo em vaig aixecar i els vaig anar a saludar, els hi vaig oferir la mà, sí. Els hi vaig oferir la mà, els hi vaig dir qui era, es van quedar molt parats, molt parats. I els hi vaig dir que si el gest servia d'alguna cosa, doncs que l'utilitzessin. El Millo en aquell dia va tenir com moltes paraules de molt, que estaven tan preocupats i tot plegat.
Va dir que realment havien col·laborat a l'estiu?
Sí, jo hi he tingut molta relació, però és igual. És que ara parlar d'aquest senyor que ja no és ningú, no pinta res, no cal.
En quin forn, diu en Millo, li va explicar que em coneix i que vam col·laborar durant els atemptats de l'estiu passat. Que vam col·laborar moltíssim, estretament, no m'ho puc creure. Quin cinisme.
Els Mossos d'Esquadra, a petició pròpia, havien d'evitar que s'obrissin els mal anomenats col·legis electorals. Però, lamentablement, això no ha estat així en la majoria dels casos.
Quina sensació hi queda, llavors, però, a l'estómac?
No ho sé. També em sap greu ara dir el que penso, no?
El divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
...25 anys de casats i la Laura hi va anar sola. I com és que es pot celebrar? Com es pot celebrar un aniversari de casament sense el marit? Per què?
Més que una celebració, jo havia plantejat dues coses, no? Si Joaquim era fora, doncs sí, una missa d'acció de gràcies. I si no era fora, doncs una pregària. I així ho vaig plantejar. No era una missa de celebració, òbviament, però sí era una missa de pregària, i al final ell i jo estem junts, estem molt junts, això també ha enfortit la relació, i encara que estigués lluny o que estigués tancat, era una pena deixar passar el dia. I em va venir de gust fer la celebració eucarística, sí.
I com una relació de parella es pot enfortir? O sigui, m'imagino, no?, el vis-a-vis que ha de ser tan estranya a la presó, els dies dels vidres, la quantitat d'accions i més accions, i dient, la Laura és forta però ara la veig cansada, però tal. Com es pot enfortir una relació?
Tot això que comentes és molt sòrdid, la veritat. O sigui, tot el que és entrar en els tràmits i en l'ambient carcerari és tremendo, però la relació s'enforteix a base d'obviar tot això, és a dir, a base de complicitats, de comprendre moltes coses, de trobar-li un matrimoni de 25 anys. Òbviament no tots són flors i violes, és absurd pensar que és així. I moltes de les crisis que hem tingut han estat justament per no acabar de comprendre els seus compromisos vitals, no? O les seves prioritats. I ara les entenc. Ara entenc moltíssimes coses que he qüestionat, i això per mi enforteix la relació.
I ell pot entendre el que també, diríem, ha estat prioritari per vostè?
Sí, jo crec, jo ara li veig aquest reconeixement. Jo moltes vegades li he reclamat, home, no cal dir només lo negatiu, no? No, home, és que el que està bé no cal dir-ho. I jo sempre he reclamat, doncs, que el que està bé també cal dir-ho, no? Però ell sempre feia aquesta broma, no? Li costava. I ara, en canvi, doncs, és ric en aquestes expressions d'agraïment i de reconeixement. En aquest sentit, ell ha canviat.
Escriu, m'he passat hores donant toms a una de les idees recurrents que em tormenten sovint. Com sortiré de la presó? Em sortiré més fort i animat? La presó m'haurà servit per refermar les meves conviccions? O, al contrari, en sortiré arrossegant-me poruc, ronconiós, carregat d'odi? Que dur, no?
És molt dur, el que passa que això no sabem si ho escriu al vespre o si ho escriu de matinada.
Que escriu millor i més animat.
Jo crec que hi ha moments a la presó que els ha hagut de passar molt malament i llegint el llibre ho veig, no m'ho havia traslladat, però ho veig. Hi ha moments obscurs i de cop i volta torna a sortir el sol. Si agafes els paràgrafs així a trossets, pot semblar una cosa, però el llibre és un conjunt.
Ara ha sortit el sol, eh? Ara sí que ha sortit el sol. Hi ha un punt en què diu, aquí tot es veu més negre, ets tu i el teu destí. No tens grans salvavides quotidians als quals aferrar-te que t'ajudin a fugir d'estudi. Tu sol sures, tu sol t'enfonses. Però esclar, això parla també d'algú que es fa fort.
Sí, sí.
O sigui, ara és més atractiu en Quim Forn?
Home, jo m'he tornat a enamorar.
Aquesta és molt bona, de debò,
sí.
Laura.
Home, i tant. Sí. I tant, sí, sí, molt, molt, molt,
molt,
molt. Sí, i a més jo veig que a mi sempre m'ha donat la sensació de que hi era poc en l'educació de les meves filles i ara de cop i volta les meves filles han florit i veig molt el Joaquim, per tant, hi era molt, no? I no només això, sinó el reconeixement que fa cap a mi, de la manera que... Hi ha una cosa que és molt curiosa, amb lectures. Jo sóc molt lectora i m'agrada molt la literatura. Ell també llegeix, però per poc temps doncs, preferia l'assaig o els grans clàssics. I sempre em deia, ai, no perdis el temps, però jo sóc molt de lectures noves i no havíem pogut mai compartir tertúlia ni parlar dels llibres. En canvi, ara és tot diferent i els llibres que li agraden ara són els que a mi m'apassionaven, no? Que són més descriptius, que parlen d'olors, de paisatges, tot això que a ell no li agradava tant, ara li agrada. O sigui, ell ha anat fent un canvi i jo crec que la relació, malgrat la duresa, s'ha enriquit.
Amb pell de gallina ara la Laura Masvidal i tots plegats. I aquesta cançó?
Oh, i aquesta cançó és preciosa. Què us recorda? Jo, la veritat és que m'emociona també. Fas un programa difícil, eh? Difícil perquè emocionalment també, bueno, el moment per mi tampoc no és un moment fàcil. El Joaquim, jo sempre m'ha agradat molt l'espectacle i m'agrada molt, molt anar a teatre, però la seva vida és plena, o era tan plena d'actes i de coses, que sempre al vespre doncs, o estava cansat o tenia altres prioritats i poques vegades m'ha acompanyat. Però de tant en tant sí que em deia, home, si saps d'alguna obra de teatre, allò anava a fer el gol, no? Diguem-ne, perquè doncs és veritat que veus espectacle i perquè una t'ompli molt, doncs n'has de veure potser 5 o 6, això és així. I ell volia anar al gol, no? El dia que hi vaig ha de ser espectacular. La veritat és que una vegada el vaig animar a anar a veure una Antígona d'en Brogi amb la Clara Segura, a la Biblioteca de Catalunya i va sortir transfigurat, li va encantar. I l'obra s'acabava amb una capella de la Clara Segura d'aquesta cançó i després tota la resta dels actors. I l'hem recordada molt, aquella obra.
Quan vam parlar amb la Laura, vam buscar aquesta versió de la Clara Segura a internet, a YouTube, però no la trobàvem, de manera que sentíem la Nana Moscori. Però després, en acabar, si això no pot ser. Vaig trucar a la Clara i li vaig dir: Clara, en quin forn se'n recorda d'aquell solo? El tens. I em va dir: Sílvia, te'l trobaré. Llevo les paraules del bisbe Casaldàliga quan diu: si no hi ha causes grans, la vida no té sentit. Ara puc dir que l'he trobat, que sé perfectament quina és la meva causa gran i que la meva vida té més sentit que mai, malgrat la presó i el cansament que arrossego i que s'acumula. I ara, el futur, com es pot anar encarant cada dia a dia?
Bé, el que té aquest cop és això, que no pots dibuixar el futur, no? I és difícil, perquè sempre en una relació, i més en una relació de parella, hi ha moments i etapes, no?, en el que vas parlant de futur. I a nosaltres ens ha passat, doncs, que és un moment en què les nenes comencen a deixar-nos, entre cometes, i aquest procés l'estic visquent jo sola. Això també em preocupa, perquè ell, quan torni a casa, no serà el mateix. No tornarem a ser els quatre a casa. No podem dibuixar el futur, perquè ara mateix el que tenim és l'avui i hem de gestionar l'avui. La incertesa és una de les coses que també en el llibre va apareixent molt, no? Gestionar la vida i el dia a dia amb aquesta incertesa és una cosa complicada, però això també els hi passa als de l'exili, no? O s'adapten a viure fora i s'acomoden, o lluiten i viuen en una provisionalitat. I això, doncs, és el que estem fent una mica tots plegats, perquè els que estem al carrer i tenim aquesta situació, jo crec que també se'ns fa difícil dibuixar el futur, no?, el futur del col·lectiu.
I la Laura Masvidal, d'aquest temps de la presó, què n'ha après, perquè li ha servit dins seu?
Aquest temps a mi m'ha suposat un gir a la meva vida, això és obvi, per tots hi ha un abans i un després. La situació és molt complicada. Jo viure aquest estrès emocional durant tant temps està passant factura. Veure l'entorn familiar, no només el meu, sinó el de tots plegats, és dur, perquè la gent gran, doncs, ara ja, després de tants dies, doncs, n'hi ha que se'ls hi nota aquest estrès. Els nanos petits, doncs, també han passat el seu propi trauma. I jo he tingut poc temps per reflexionar. Necessito aquest espai de parar-me i de mirar-me. Tot aquest exercici que ha fet el Joaquim a mi m'és impossible, perquè el dia a dia sí que... És que quan ell va entrar a presó, la seva vida es va parar en el sentit d'estrès diari, i la meva es va multiplicar per 4 o per 5. I encara porto aquest estrès tan desesperat, no? I el fet de ja no ser anònima, de perdre el meu anonimat, doncs també és una cosa que costa de gestionar, i necessito aquest espai que de moment no tinc. Però, com tots vam dir, doncs, ja des de l'empresonament hi ha una cosa negativa, però intentarem que les positives vagin creixent, i així ha estat, ha anat creixent el positiu. Hem descobert amics, hem descobert la solidaritat, hem descobert les aptituds i oportunitats que té aquest país i la seva gent, i la fortalesa d'una gent que està a la presó ara o a l'exili, però que són gent admirable. Liberté, longtemps je t'ai gardé,
aquest divan no substitueix el divan que li haurem de fer en, Quim Forn aquí davant d'aquest micro, Laura Masvidal, eh?
Òbviament, clar.
Però hem de deixar el protagonisme, eh?
Sí.
Amb ell.
Home, totalment, clar.
Sí?
Sí, sí.
Pactem ara i estarà d'acord que en Quim li diu?
Jo crec que sí, però vaja, que jo te l'obro més que ell, eh? No sé que realment hagi canviat molt, molt, molt.
Oh, si se n'ha reenamorat la Laura.
Sí, però ell és molt cluïssa, com diuen al llibre.
Això promet, sí. Tota la sort del món us desitjo. I moltes gràcies.
Gràcies.
Ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
I ara que la Laura Masvidal ja se n'ha anat, vull esmentar un moment al final del llibre, dels seus escrits de presó, que en Quim Forn diu: em fa por que en algun moment, si això dura molt, els meus amics s'encansin. Ho he preguntat a Jaume Ciurana i a Javi Barbosa.
Quim, no sé si tindrà l'oportunitat d'escoltar-nos, però
sí.
Que no ens cansarem. Que no ens cansarem. L'amor, l'estimació, el sentiment que hi ha a tot el país, és a dir, jo crec que això fa que, a part dels amics que tenia quan va entrar a la presó, en tingui molts més.
Aquí, Quim, si en sents, tens que sàpiguer i se'm posa la pell de gallina que els amics, tots els de Canyamars, els de Barcelona, etc., no ens cansarem mai, ni de tu ni de la teva família. Tu has creat una amistat, un pozo, el millor que es pot crear, i no el perderàs mai. Estiguis 6 mesos o estiguis, com dius, en els pitjors casos, 15 anys.
I acabem aquest divan de Quim Forn amb l'última cançó que ell ens ha demanat, aquesta pregària que fem a Aretha Franklin. Volem donar les gràcies a Laura Masvidal, Xavier Trias, Albert Hortes, Jaume Ciurana i Javi Barbosa. Podeu escoltar les converses senceres amb cadascun d'ells anant al web de Catalunya Ràdio i buscant el divan. Gràcies també a l'Associació Catalana pels Drets Civils i a l'actriu Clara Segura. Hem fet aquest divan Blanca Busquets al guió, Núria de la Fuente a la producció, Rosa Silloé i Ricard Portal a les gravacions, amb el muntatge musical de Luis Ángel Alonso. Us ha parlat amb molt de gust Sílvia Coppolo. Gràcies per la confiança. This is my